Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
I ara sí, saludem Maria Broncova. Maria, què tal? Bona tarda.
Home, bona tarda.
Tornem a parlar d'òpera un dia més, eh?
Sí, per suposat, que no falti.
Es fas una crònica avui.
Correcte.
Que bé, com m'agrada això.
Oi que sí? És que he tornat al Liceu, m'he escapat una mica aprofitant els festius. Així que vinc a parlar-vos d'Il Trit. Tico, què et sembla?
Perfecte.
Vinga, doncs, perquè
no sé
tornem...
de què m'estàs parlant, eh?
Ja ho sé, ja comencem.
És un clàssic d'aquells de...
No, és que ja veuràs com sí, ja... sempre
sí?
Igual. Mira,
val.
Perquè tornem a parlar de Puccini, però en aquesta ocasió no parlem d'una òpera, sinó de tres, d'aquí el nom de Trittico.
Home.
Perquè són tres òperes, vale?
Val.
I són Il Tabarro, Suor Angelica i Janis Kiki. Vale? Són tres peces completament independents, totes tres d'una horeta de duració, i tot sovint es representen per separat, però...
O sigui, en aquest... no és la mateixa història?
No, en absolut.
Són històries
tres
diferents,
històries completament independents, tot completament independent, però Puccini ho va pensar en un sol catàleg, diguem.
Val.
Vale? I com ja has dit tu, molt ben dit, no me suena de nada, que me estás hablando. Mentira cochina, ponme el track, ponme el track, ya verás.
Així sí.
Ah, veus? Ah, no tinc ni idea. Que sí, home, que si
ara
no
sí.
Te digo que sí.
Sí, sí.
Veus,
no,
veus.
La Maria diu que sí, és que sí.
És que sí. Ja vinga, va, doncs som-hi. Vaig a explicar-vos tot el que vaig veure.
Sisplau.
I el primer que vull començar dient és que la feina de la directora holandesa Lotte de Bier és la canya. Per què? Perquè el treball actoral que ha fet és... Mama, una sensació d'haver plorat, d'haver rigut a parts iguals i haver vist una interpretació d'aquelles acurades i ben fetes és... absoluta. Per què dic això? Perquè molta gent quan pensa en òpera s'imagina la Casta Diva allà fent el paperina de ah, me duele el corazón! Tot superfals amb aquells aguts que rebenten copes.
Sí.
Va, doncs esborrem. Va. Fora.
Home,
no.
Aquest agut de lo mio bambino caro, déu-n'hi-do, eh?
Deixa les copes tranquil·les i senceres.
Val,
ningú
val,
trenca.
Val. Ningú trenca res.
No. Res més allunyat de la realitat. O sigui, hi ha una interpretació super acurada, hi ha una feina d'interpretació brutal, i aquí Lotte de Bier és la canya, perquè a més ella és superconeguda perquè té un desig com de modernitzar i apropar la gent jove al llenguatge operístic.
Oh, com m'agrada això.
Completament crec que en aquesta obra ho aconsegueix 200%, perquè a més és supermodern, però completament fidel tant al missatge de Puccini com als dels seus llibretistes.
Va.
Amb la qual jo l'aplaudo, la quiero, i encima és mujer i le beso
sempre
un pie perquè és la canya
sempre
de senyora, esta senyora holandesa, la amo. Bé, doncs, som-hi, salsa el taló. Què ens trobem? Doncs ens trobem com davant d'una espècie de túnel que funciona, d'entre d'altres coses, com una espècie d'immens altaveu gegantí, humà, la qual cosa és superintel·ligent, és de mega crack, perquè estàs amplificant la pròpia veu dels cantants que has ficat dins d'un altaveu. És que és molt crack.
Brutal.
I, a més, funciona d'una meravella per donar-nos una sensació de claustrofòbia, que és bàsicament el leitmotiv de les tres òperes. Així que aquesta escenografia magnífica és de Bernard Hammer i funciona a les mil meravelles. Tot i que hi ha gent que et dirà, potser en una comèdia així d'entrada no encaixa. Me da igual, és un passote. Mola mil i és un altavoz gigantesco. D'acord? Així que som-hi. Què ens explica Puccini? Doncs comencem. Il Tabarro. Mira, el protagonitzaven Ambrogio Maestri, Brandon Jovanovic i Lise Davidson. I què ens expliquen? Doncs és una història costumista que passa a l'interior d'un vaixell al París de principis del segle XX.
Home.
Has sentit les onades aquestes que feien la música?
Compro rotllo... absolutament.
Sí, el Senai...
Sí.
Vale, doncs aquí estem, supersituats. Mira, és una obra que es considera verista. I què vol dir verista? Doncs retracta la forma realista i sense judicis, la forma de vida absolutament descarnada de les capes més baixes de la Itàlia d'aquell moment. I és, t'he de dir, un realisme tan realista que si tu em preguntes a mi, et diré que durant la primera part de l'òpera muchas cosas no pasan.
Vale.
Estamos barco arriba, barco abajo, oh, qué pena mi vida. Bueno, qüestió. Mira, La instrumentació és fantàstica, brutal, eh? Superacurada, sí. Ens transporta les anades i vingudes. És una passada, però passar, lo que és passar, no passa mucho.
No escolten gairebé una banda sonora de pel·lícula. Eh?
Absolutament, sí o no? Perquè aquí estem parlant d'un Puccini ja supermadur, amb el qual és un absolut expert en l'ambientació, amb el que ara entenem com a llenguatge cinematogràfic, ahir Verdi, ahir Puccini petàndola a muerte. Vinga, va, se'ns presenta els protes de la història, que són, bàsicament, un patró, el del vaixell, sí, que és bastant vell, la seva esposa, que és bastant jove, i un treballador del vaixell amb la qual la jove té una aventura.
Home,
evidentment, ja està liada. El clàssic, classiquíssim triangle que ja veiem que no quedarà bé. Quina és la cosa? Que ell està superguai, enamorat d'ella, absolutament, però ella no tant. I dius, què serà? Què serà? I ell desespera. I escolteu, mireu com li canta el desesper de l'amor.
Ho provaré un dia, de fer això, eh?
La cosa no acaba bé,
no,
Joan,
perquè...
per ell.
Saps el que vull dir?
Sí, però és que saps que és un triangle amorós. Per
sí,
això aquest home està
clar,
en aquest
clar,
desesper
clar,
i amb aquest...
Clar, clar, clar.
Ah, no puedo compartirte! No,
molt bèstia, eh?
És el labios compartidos, però sí, no opera, eh? Ah. Sí, sí. Així són les coses.
Val.
Sí, sí, sí. Bueno, ja estàs veient el desenllaç
sí,
tràgic, oi?
Sí, sí, sí.
Doncs sí. Què passa? Que se descobre el pastel i el jove treballador és assassinat, evidentment, pel patró.
Patapam.
Sí, sin más. Però... Així s'acaba la història, eh?
Sí,
eh? Són tres, uno s'entera
i
el
dos.
Tercero muere
ja
i se queden dos. Però vaig a destacar diverses cosetes que m'agraden molt d'aquesta òpera. Mira, la primera, l'ambient de claustrofòbia i tancament està magníficament representat tant per l'escenografia de Hammer i la il·luminació d'Alex Brock i la música de Puccini. I també destaco una sensació, aquesta sensació que t'he dit, aquí no està passant res, però
clar, sí que passa.
Hi ha un rucurrucu constant que t'adona la música, la posada en escena, que de cop i volta fa cataplam, explota en mil pedaços i la tensió ha crescut tant que no queda un altre que un final brutal i dramàtic. I mira, per què m'agrada tant aquesta explosió? Perquè els motius de les desavinences de la parella, del vell i de la jove, no són... Ay, es que ya no te quiero, es que lo tienes más joven.
No, eh?
No, són megahumans i super raonables. I empatitzes tant que dius, es que yo entiendo un poco por qué la ha matado, porque lo está pasando mal este
clar,
hombre.
Home, tu diràs, tu saps els crits que feia.
Ho has sentit.
Home.
Sí, però aquest és el que acaba mort, també t'ho dic.
Ah,
sí, sí. Vaya. No, mira, és que... Clar, clar, clar. No, perquè no hi ha hagut un desengany amorós. Aquí hi ha hagut un drama humano real. Què ha passat? Que aquesta parella ha perdut una criatura. I en perdre aquella criatura, res entre ells va tornar a ser igual. Ah. És clar, tu suma, entre la rutina asfixiant del vaixell, el dolor absolutament mal gestionat per la pèrdua, les condicions de supervivència in extremis per guanyar-se la vida. És clar, tots dos s'han cremat a saco. I clar, ell vol recuperar-la i li pregunta sense parar per què. Per què ja no m'estimes? Però clar, ella està massa esgotada per lluitar, per aguantar, per qualsevol cosa.
Perché? Perché non m'ami più? Perché?
Que no m'estimes més, eh?
Per què? Per què? I ella li diu, que estic cansada, no puc més.
Clar,
si no eres tu, és que la vida és una mierda.
No eres tu, és el barco.
És el barco, és la vida. Ara ho has dit. Doncs què passa? Com que res no soluciona, perquè clarament a bord no hi ha cap psicòleg, doncs apa, amante muerto, ja està.
Fin.
Sí.
Perfecte.
I aquí t'he d'explicar que per marcar el final,
sí,
el túnel aquell del que t'he parlat al principi comença a girar espectacularment. Però, per alguna raó que jo personalment no he acabat d'entendre, ho fa amb el mort enganxat.
Home.
Sí. Sí, acaba així, no sé per què. O sigui, hi ha un cadàver ja al voltant, amb
sí,
360, que tu dius, mola. Sí, sí, evidentment mola.
Sí, sí, sí.
Que cal, mira, no lo sé, la veritat, no lo sé.
Estrany.
No lo sé, vull dir, la sensació de veure aquell mort penjim-penjam amb els bracets i tal, no ho sé. Jo crec que és un moment d'aquells de mi escenografia mola mil i vaig ensenyar-t'ho.
Ah.
I com que jo estic d'acord amb que l'escenografia mola mil,
sí,
doncs vinga, va, doncs,
doncs, ja
doncs compro. Compro, ja està, què et sembla? Perfecte. Comprem, sí. Comprem.
Sí, sí, sí,
Morts
gira
voltant 360.
Una mica gore, però...
Però ahí queda, ahí queda.
Opera gore.
Vinga,
ja
va, passem a la següent obra, que és Suor Argèlica, i ho fem d'una forma que a mi em va semblar absolutament magistral. Per què? Perquè la Lotte de Bier, per fer la separació entre obres, per presentar cadascuna d'elles amb la seva independència i la proposta escènica, convertia el túnel, o altaveu, com li vulguis dir, en un enorme quadre plàstic de temàtica fúnebre, ¿vale? Amb unes llums de contra, inundava tota l'escena de fum, aconseguint un joc de siluetes que et juro que et feien viure i l'il·lusió de que estaves veient quadres impressionistes.
Bona.
Allà només amb els clarobscurs, quasi carabatjos. No, no, vaig flipar, em va encantar. Gallina de piel, meravella. I així comença Suor Argèlica.
Perquè digui, Maria, de què va Suor Argèlica?
Vinga, som-hi. Ens traslladem a un convent de Siena, segle XVI. Un cop més la sensació d'opressió i tancament, d'acord? Però aquesta vegada amb una il·luminació, jo et diria, com angelical, ¿vale? Per què? Perquè ens estan convidant a viure l'immobilisme d'una comunitat de monges enclaustrades.
Clar.
I totes elles van d'un blanc impecable, prístines elles amb les seves toques blanques, però subtilment caracteritzades amb petits però perceptibles detalls que denoten quin és el seu rol i el seu caràcter dins del convent.
Uh-huh.
I aquí, evidentment, he de destacar la feina de vestuari de Jeroen van Werk, que és una de les coses que també m'han agradat més perquè era subtil, era curat, històricament precís i molt, molt resolutiu a tots els nivells. Molt bona feina. Vinga, doncs, ens endinsem. Sentiu aquesta música que ens transporta pràcticament?
Sí, sí, sí.
Aquesta cosa divina i aquesta cosa com...
De pau, no?
Sí. Sí, sí, sí. Doncs en aquest convent coneixem la història de Suor Argèlica, que és una dona de l'alta societat que 7 anys enrere va quedar embarassada fruit d'una aventura sense matrimoni de pel mig. I què passa? Això s'havia de castigar en aquella època. Vale, todo mal. Aleshores va ser separada de la seva família, del seu fill i tancada en un convent. Sí. Sí, pobreta meva. Aleshores, ella aguanta com pot el seu destí, però cada dia que passa durant aquells 7 anys espera, per no dir desespera, alguna notícia sobre la seva criatura, sobre la criatura que va abandonar.
Ai, que m'ho veig a venir.
Sí, sí, sí. Però espera't, perquè coneixem el seu dia a dia.
Sí.
Està allà cuidant l'hort, resant, netejant, fent remeis naturals amb les plantes i... T'he de dir que alguns diuen que aquesta primera part és com massa llarga, aquesta presentació musical. Diuen que és massa extensa. Però jo no estic d'acord, perquè la que nos va caer encima se va liar tan parda que jo, la veritat, ho agraeixo. I també aquell un detall que em sembla bastant encomiable de la biografia de Puccini, i és que la seva germana era monja.
Ah.
I tota aquesta primera part és una espècie d'homenatge cap a ella, on ella li va explicar el seu dia a dia i ell va intentar retractar-ho musicalment i a mi me parece una fantasia i muy cookie.
Sí.
Y me parece muy bonito, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí.
I, a més, és una òpera feta només amb dones, tot dones, a tot arreu, i m'encanta, m'agrada. A més, la directora d'orquestra també era dona. És que jo estava en mi salsa.
No, felicitat.
Vinga, va, perquè de seguida tot s'enmerda, però s'enmerda lo más grande, d'acord? Apareix la tieta d'Angèlica, que és una princesa espectacularment interpretada per Daniela Barcellona, representada com una villana pràcticament de conte infantil, però que fa una por que te cagues.
Sí, eh?
Oh, buah, és que la interpretació... Esta senyora m'entra al cuarto, me desmayo, te digo. Sí. I a què ve? Doncs ve a parlar de l'herència de la família. Concretament, ve a exigir-li a Angèlica que hi renunciï perquè la seva germana pugui casar-se. Què passa? Òbviament, a la monja l'herència li importa 3 pepinos, perquè només necessita saber com està el seu fill petit. Però la princesa no respon, i no respon, i mira que ella està descarnada, desesperada. Sentim aquesta senyora tan dolenta. Sentim.
He dit que m'ho veia venir,
Tu la sents, és dolenta aquesta persona.
Sí, sí, sí.
Ja t'està cantant i tu penses, no va passar nada bueno aquí.
Correcte.
Bueno, així que Efectivament, el nen és mort.
Veus.
Evidentment, com t'havies intuït.
Fatal.
I el que és pitjor és que ningú li havia dit a la pobra Angèlica.
El tècnic posant-se avui les mans al cap.
Home, home, si niños muertos, es que ja està bien. Contant, por favor, que destrucció. Sí, sí. Què passa? Que suor Angèlica cau en la més profunda, angoixant i terrible de les penes, com et pots imaginar. I aquí m'aturo per dir que Ermolena Yaijo va fer una interpretació, mira... Ho penso, la piel de gallina.
Sí, eh?
O sigui, tan desgarradora, tan descarnada... Mira, la meva companya i jo vam començar a plorar i ja no vam parar fins que es va acabar l'òpera. Però a moco tendido. Perquè, a més, no és només pel tour de force que representa per la cantant fer aquest paperàs, sinó que requereix un repte interpretatiu brutal, on has de donar la nota i, alhora, trencar-te pendrins en mil pedaços per poder connectar amb el públic. I Ermolena, ja, hijo, és top. És de lo más top que he visto en tiempo. Ja ho he dit, ja ho he dit. Vinga, va, brutal, de debò, eh? Continuem. Com acaba la cosa?
Va.
Ja veieu de nou que no pinta bé.
No, gens.
No. La il·luminació del túnel es transforma de cop i volta en una cel·la diminuta, amb un sol raig de llum, que representa què? Doncs la visió que té Angèlica del seu fill mort i que, evidentment, la porta a la irremediable decisió de reunir-se amb ell suïcidant-se. Esclar. Però què passa? Que ella pren un remei que ella mateixa s'ha preparat i quan se l'està prenent, quan ja se l'han passat, patapum, se n'adona que allò no pot funcionar.
Vaja.
Per què? Perquè el suïcidi és un pecat i si ella mor en pecat no podrà reunir-se amb el seu fill al cel.
Clar,
terrible. I tu ja com a espectador dius, voy a tirar al foso con los músicos, la vida es horrible, es injusta, però Puccini ha dit, l'espectador tiene que respirar perquè le va a dar un embolio aquí con este horror. I com acaba aquesta tragèdia? Doncs apareix la verge amb el seu fill al costat i ens dona la idea aquesta de redempció. Ens està explicant que per obra de la verge hi ha un tema de perdó i que Angèlica podrà reunir-se finalment al cel amb el seu fill. I com ho fan escenogràficament? Bueno, me aparece una cruz, nene, de 20 metracos por 20 metracos con luces LED que yo me he quedado muerta loca perdida. Digo, eso es una aparición y lo demás son tonterías.
Ara,
sí.
És el que ha de ser, eh?
Sí, però també... Sí. Té una cosa, perquè també gira 360 graus. I a dins hi ha la verge i el fill, també. Hay cosas ahí, ¿vale? Hay cosas. La creu giratòria gira, però per què està la Virgen i el Niño dentro? Otra vez tu escenografia mola. Sí, mola, però per què?
Veníem deixar coses dins.
Per què necessites gent cap per avall? No ho entenc.
No cal.
No ho entenc.
Va, i continuem.
Vinga, va, segon acte i última òpera. I ja fem un canvi de turno, perquè anem amb Janis Kiki.
Com? Ara m'has fet entrar en una de les de l'Oeste, eh?
Correcto!
Sí, no?
Sí, puntito para ti. No és de l'Oeste, estem a Florència, però más o menos. Más o menos, perquè és una farsa, és una comèdia negra. Rollo, este muerto está muy vivo?
Sí.
Doncs és una mica això. És una mica... Va absolutament per aquí.
Ai, que me'l veig girant, el muerto vivo.
Sí, són embolics. Sí, ahora ya nos sorprendemos en este punto. No. Mira, Janis Kiki va ser un personatge de la Divina Comèdia de Dante, ¿vale?
Sí.
L'autor va condemnar l'infern perquè va ser un estafador, un sàtrapa i un usurpador d'identitats. Però, en aquesta ocasió, Puccini ens el presenta com un gamberro de tomo i lomo que serveix com un instrument per criticar a una d'aquestes famílies que està pluriquejant falsament la mort d'un familiar.
Home.
Per què? Per tal de repartir-se l'herència.
Lleig.
Sí. Mira, és una obra brillant, alegre, i tots els membres de la família estan en escena tot el rato, tota l'estona, i són, vamos, la caricatura de lo peorcito de cada casa, perquè no se'n salva ni un, ¿vale? Mira, en aquesta ocasió, el tub va ser guarnit amb dues grans escalinates que afavorien molt el joc d'entrades, sortides, enredos, pujar i baixar, que li van molt bé a la comèdia. I l'efecte de, com tu bé preveies, la escenografia molt a mil, el van emprar al principi.
Val.
Mira, al vell mig hi teníem un llit grandiós. I aquest mateix llit el van duplicar i el van fer giravoltar i el van deixar al sostre. Because potatoes. ¿vale? Jo vaig dir, això és per reduir l'espai i fer-lo més còmic. La meva companya em va dir, no entiendes nada, és la presència del muerto. Dic, ok, si algú té teories, sisplau, escriviu a Radio Estel.
Sí,
vull
sempre.
Saber per què hi havia un llei dels ostres.
Sempre.
Please,
sí,
todo sí, muy raro. Sí, sí. Però, seguia molando, no
sí,
passa
eh?
Nada. Seguia molando, seguia vale. Molando. ¿Por qué no?
Veig com riuen.
Home, sí.
És ha, 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 eh?
És molt divertida, jo vaig riure.
Veus com també m'ha recordat a les pel·lícules aquelles de l'Oeste, quan
claro.
Feien allò de...
És que vas molt ben encaminat,
sí,
tu.
Una
tens
així.
Bona intuïció, tens
mira,
bona intuïció. Veus? Vinga, va, som-hi, perquè la història és ben senzilleta. Mor el ric de la família i tots
sí.
Els familiars estan allà buitrejant per veure què els hi deixa. Però sorpresa, ho deixa tots els frares.
Toma ja.
Que us joden a tots.
Veus?
Vale? Així va anar. Què passa? Això provoca una commoció familiar tremenda a tothom. Bueno, tothom no, perquè hi ha un jove que li importa un bledo perquè està enamorat.
Home.
Està enamorat. Enamorat de qui? De la filla de Janis Kiki. I qui és aquest senyor, et preguntaràs? Doncs
clar.
En resum, un maleante, un estafador carismàtic i trapella, divinicíssimament interpretat per Ambrogio Maestri, que em va fer riure, mira, penso, i ric, fantàstic. Aleshores, quin és el plan? Per tal de poder-se casar els enamorats, la nena li canta el famosíssim O mio bambino caro
ara.
Que hem escoltat al principi. A Gianni, perquè ajudi a la família a fer què? Doncs a falsificar el testament. D'acord, com ho fem? Gianni es fa passar pel mort,
ai.
Fingeix que està viu davant del metge i fan cridar el notari. Sí, que ho fa estupendament. I què passa? Gianni va repartint entre tots, però on arriba les possessions més suculentes, evidentment, se les adjudica a ell mateix, deixant a la família de vuiters amb un pam de nas. Clar, tots els familiars acaben amb boles, quasi literalment, en aquesta divertidíssima producció, ja t'ho dic, perquè els va com despullant, amb la qual cosa està fantàstica, i acaben sense res i saquejant-li la casa, que ja no els pertany. Això sí, cuidado. Perquè l'amor, ja sabes, a mi me gusta i a Puccini massa un
clar,
si cabe.
Sempre.
Perquè els enamorats poden casar-se, ser feliços, menjar perdissos i tenen una casa fantàstica que Janis Kiki els hi ha robat als familiars buitres. Així que, nois, tot molt divertit, molt satíric, molt negre, i així es posa un punt i final a una ballada estupendíssima en la que, com us he dit abans, hemos reído, hemos llorado, tot ha girat 360 graus dins d'un tub altaveu superguai, així que recomanació, si teniu l'oportunitat, no us ho perdeu.
Doncs vinga, va, no us perdeu aquest trítico que encara està al Liceu de Puccini. Maria Boroncova, directora d'escena especialitzada en òpera, divulgadora musical, com sempre. Moltíssimes gràcies per presentar-nos aquesta òpera.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies, Maria,
okay.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Radio Estel.